Carrer Major, Eduard Virgili.
Hola, molt bona tarda de nou. Com va aquesta arrencada la setmana? Com va aquest dilluns dia 4 de juliol? Ara mateix passen 4 minutets i mig del punt de les 5. I aquí ens tenen, som els de Carrer Major, el programa per estar assabentat del que passa al Camp de Tarragona i una mica més enllà. De dilluns a divendres i de 4 a 7 els acompanyem 8 ràdios del territori i la xarxa de comunicació local. Fins fa una estona teníem aquí amb nosaltres els Tonis. Per cert, que si volen recuperar i tornar a escoltar el que ens han explicat sobre les Olimpíades de Barcelona 92, la pregunta del primer trivial de la setmana o l'entrevista que hem fet a la directora de l'Hospital Viamet Monegal de Tarragona, en què hem parlat sobre la construcció d'un nou centre hospitalari davant de la zona comercial de les Gavarres, és molt fàcil. Tan sols han de seguir l'enllaç al servei de ràdio La Carta del programa que trobaran a les nostres xarxes socials. Avui hem conegut que l'atur ha registrat més de 40.500 persones al Camp de Tarragona i l'Ebre aquest juny, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Són més de 1.200 persones menys inscrites a les llistes, el que representa el 3,06% menys respecte al mes de maig. L'evolució interanual indica que hi ha 12.000 aturats menys, una xifra que suposa una reducció de gairebé el 23% respecte a les dades registrades per l'administració estatal tot just ara fa un any. I el sector serveis continua encapçalant el major nombre de persones aturades. Aquesta és una de les notícies que avui tenim en portada. Els l'hem avançat en titulars quan tot just començàvem i més tard l'explicarem en tot detall. Perquè, dit això, ara és moment de dir-los que encarem el segon tram de programa i fins que siguin bo i les 6 en punt, el que farem serà deixar-nos estimar per l'art i el patrimoni, gaudir de bon cinema documental, obrir les portes de l'estudi al nostre oient més fidel i moltes més sorpreses de quilòmetre zero, de quilòmetre zero, de veritat.
Carrer Major, fent Camp de Tarragona.
Els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, perquè allí tenim, com sempre, en aquesta hora, els dilluns, per arrencar la setmana, el nostre oient fidel. Ell agafa el cotxe de línia des de Cala Romana, puja amb aquelles parades que hi han a tocar de la Nacional 340 i el deixen gairebé dalt dels estudis, allí l'avinguda Roma número 9, els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Senyor Ramon, bona tarda, bon dilluns, bona setmana.
Bona tarda, Eduard, igualment.
Darrera setmana del curs, Vull dir que divendres ens acomiadarem, direm adéu, que estimem a l'audiència i aquelles coses que es diuen quan és a punt d'acabar la temporada, que esperem que segueixi tothom fidel com vostè a la seva sintonia de proximitat i que el mes de setembre ens hi tornem a posar. Com l'encara vostè aquesta última setmana?
Exacte, última setmana, bé, i última dicotomia també.
Última dicotomia, també. Dicotomia estival, per tant, vull pensar també, o vacacional.
Doncs sí, la veritat és que si tinguéssim més setmanes encara tindríem més dicotomies estiuenques.
Ja m'ho penso, perquè vull dir, temes estiuencs donen per moltíssim, però, escolti, acabem el programa ara, no ho sé, parli amb... No em va dir que l'estava a punt de fitxar la Laura Rovira per les golfes?
No, no em vas... però tampoc fan temporada, també han tancat.
També paren, no ho sé, parli amb la gent de l'Obert per vacances, que per cert, nosaltres marxarem el divendres, nosaltres marxarem, però després vindran els companys i companyes de totes les emissores de la xarxa a nivell de país, amb l'Obert per vacances, un magazín així molt fresc i estiuenc, sí. Ple de continguts especials, sortejos, seccions temàtiques, la millor gresca de 9 a 11 cada dia de dilluns a divendres. Acabo de colar la falca jo ara, Que el convidin.
Que em convidin, que em diguin, i si fan sortejos allí que participaré.
Ah, sí, ja me'l conec jo, vostè també, tot això dels sortejos. Però vostè els manipula, els sortejos.
No els manipulo, Eduard.
Escolti una cosa, centrem-nos en la dicotomia d'aquesta setmana, que si no farem anar tard al Damià Amorós.
Exacte. Aviam, aquesta setmana preguntem, xancles amb o sense mitjons?
Però escolti una cosa.
Perquè els mitjons ja ens han portat una mica de polèmica en altres ocasions amb altres dicotomies.
Què vol dir que els mitjons li han portat problemes?
No, bueno, aquella vegada que vam preguntar al llit amb mitjons o sense mitjons?
Ah, és veritat, sí, en vam parlar
d'això. Allò va tirar molt.
Ja en vam parlar d'això. Miri, esperi un moment. Sap que vam anar a casa del Quique Quero a fer el programa de Nadal?
Sí.
Sap que hi vam anar? Ara just arriba aquí a l'estudi perquè grava un programa. Serà el Quique Quero serà el primer que resoldrà la dicotomia d'aquesta setmana, l'última dicotomia. Conxitara que entrava per la porta. Quique, les xancles amb mitjons o sense mitjons?
Sense, sempre sense. Sempre, clar que sí.
Però escolta, vas molt estiuenc, tu també, sí, amb aquesta camisa de...
És que fa una miqueta de calor. Altafulla està molt plena, eh? No hi ha aparcament, eh? Edu, és una passada. Molta gent aquí a Altafulla. Això va molt bé per a l'economia, per al país i per tot.
Però per què no?
Però les xancles...
Sense mitjans. Sempre. Bona tarda a tothom, eh?
Que vagi bé, Quique. El Quique Quero, un col·laborador de l'emissora d'Altafulla, que ens va convidar a casa seva, ho recordaran molts dels nostres oients, en el programa especial d'abans de les festes de Nadal, perquè viu les festes de manera molt intensa i vam anar amb vostè. Aquell dia sí que ja va xalar aquell dia, eh?
Oh,
entre
pulmons,
neules i bevent.
Com
ja
toca.
Me'n recordo, ja.
Home,
sí,
ens van fer de bons anfitrions.
I tant, un dels grans moments d'aquesta temporada, eh? N'hem tingut molts de grans moments, però aquell va ser...
Hem sortit molt aquesta temporada, Eduard, això està molt bé.
M'agrada que digui això, no estava preparat, però vol que li faci ara un resum de...
Això com oient...
Home, clar que sí, esperi, si busqueu, perquè precisament avui ho he estat comptabilitzant i miri vostè si hem sortit aquesta temporada. Aquesta temporada hem sortit... El dia que vam anar... Ara he perdut el compte. Aquí.
El Nadal...
El programa de Nadal, que vam anar al Catllà. El programa que vam fer el dia de la lluita contra el càncer, a la seu de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Tarragona. Programa de Setmana Santa, amb la dansa de la mort de la selva del camp i el Via Crucis del Divendres Sant. Vam ser a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca. Vam ser al Festival Trapezi de Reus. Al Festival Tarraco Viva, a Tarragona. Vam celebrar 25 anys de l'Associació Mediambiental de Síria a la desembocadura del riu Gaià. Vam pujar a Sant Simplici per recuperar una antiga torre medieval. Vam ser a la consulta ciutadana del bloc de Baix Amar, a Torredembarra. Vam commemorar el 50è aniversari del càmping Gavina de Creixell i la setmana passada, dimarts, érem a la Festa Major de Sant Pere de Reus. Fixi's vostè, aquesta temporada.
I el càmping Gavina?
Sí, ja l'han dit, el càmping Gavina. Ja l'han dit, ja l'han dit.
Hem fet molt, Eduard. No ens podran dir que no hem sortit.
Si no ens renoven el mes de setembre, els hi tirarem encara tot això, la gent que posa aquí els...
Ah, no està assegurat, això?
Sí, amb el setembre sí, però vull dir que si no hi ha continuïtat... I després, vaja, hem fet programes especials. Trencament de govern a Altafulla, trencament del govern a Montblanc, l'aniversari de l'1 d'octubre, el tiroteig de Tarragona, un any de les eleccions del 14F, el 8M Dia de la Dona, contra la guerra a Ucraïna, Sant Jordi, quan es va ensorrar un restaurant a Altafulla, la moció de censura, la revetlla de Sant Joan... Si és que aquesta temporada...
Un altre petxín, Eduard!
Un altre... Les van repartir la setmana passada.
Més premis, que ens donin més premis.
Les fatxines. Escolti una cosa, al final aquí ens estem enrotllant vostè i jo i tenim en...
Sí, i parlàvem de xancles, no sé com ens
hem anat. I parlàvem de xancles.
Sí, perquè avui en dia hi ha gent que va amb les xancles amb aquests mitjons que van fins al genoll gairebé. No sé si és una moda.
Ho preguntarem a tots els nostres convidats i convidades, col·laboradors al llarg de la setmana i divendres, doncs...
A veure què diu el Damià.
La darrera dicotomia, a veure què és el que la gent acaba dient. Escolti, que tingui una bona setmana. Fins divendres.
Au, un saludo!
En una mansió de les que el temps ha guarnit s'ha trobat arraconat un quadre gegantí. Molt a prop a un dit de pols en un manuscrit. Una vella inspiració reviu el seu desig.
Un minutet i arribarem al punt d'un quart de sis de la tarda. És tardíssim, però vaja, el senyor Ramon, de vegades també li hem de fer una miqueta a la pilota, ja que ens ha acompanyat aquesta setmana, aquest personatge que passa pel programa per fer-nos propostes, de vegades un pèl fins i tot extravagants. En tot cas, amb aquesta sintonia, amb aquest pintor visionari que tenim de fons, el que hem de fer ara és saludar l'historiador de l'art i museòleg, Damià Amorós, que cada 15 dies comparteix uns minutets amb nosaltres. Damià, bona tarda, bon dilluns, bona darrera setmana de la temporada.
Bona darrera setmana a tu, Eduard, i a tot l'equip i als oients que ens escolten.
Vull començar a preguntar-te per la dicotomia del senyor Ramon. No sé si ets dels que acostumen amb sandàlies ara quan arriba l'estiu i si aquestes sandàlies te les poses com aquells turistes, aquells estrangers que arriben i van amb mitjons i sandàlies. Una pràctica que genera forces discrepàncies.
Si vols traiem ja el titular de la secció, això és terrorisme estètic. És a dir, algú que va amb sandàlies i mitjons hauria de tindre alguns drets privats o personals privats. Jo sí que he de reconèixer que a l'or, i segur que molts dels nostres oients ho fan, si tenen una bassa i la bassa està mínimament neta, s'hi banyen aquests dies de calor, i ho feien crocs. El fet de fer un crocs és per seguretat podal, no? Perquè no ens trobem qualsevol pedra, qualsevol fulla o branqueta al terra de la bassa, però jo crec que l'ús de les xacletes crocs, i en marca comercial, o les que siguin, sempre és un bon punt a favor, no?, per aquest cuidado dels peus. Ara bé, portar mitjons, i de vegades aquells mitjons blancs fins a mitja pantorrilla i amb dues línies, ostres, és terrorisme estètic.
I tant, i tant, i tant, estem d'acord. Per cert, Damià, tu fas cara, però, de l'estiu, quan arriba aquesta època i de canviar calçat, de les espardenyes de Beta.
M'equivoco? Suposo que m'has vist amb alguna foto ja amb espardenyes.
No, de no, 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 no.
Sí, sí,
no,
sí.
No, no,
sí,
no t'he vist
sí,
pas, no t'he vist pas.
És un calçat que, fora de terrenys terrosos, per Serral, per Tarragona, fent conferent, és un calçat que trobo extremadament còmode, les espardenyes embatades, crec que és el model ballenc de 7 vetes, diria.
Que és les que surten de la punta, també, no? Les de 7 vetes sí. Són les que tenen també les vetes a la punta.
Sí, 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 són d'aquestes que ara a l'estiu, ja, jo crec que ara s'han posat de moda perquè les he vist a molta gent, però fa temps que jo les utilitzo, són dels calçats més còmodes i més salubres que podem utilitzar ara això a casa nostra i Made in Camp de Tarragona.
I tant, i tant. Comparteixo aquesta pràctica. Per cert, amb sola d'espart, eh? Hi ha també espardenyes amb sola de goma.
Crec que les que faig servir ara, me les estic mirant perquè les tinc aquí a prop, tenen sola d'espart i a sota sola de goma. Suposo que alguna vegada les he posat dins d'algun lloc mullat i ja saps què passa amb l'espart,
sí,
que
senyor.
Es torna com una autèntica fusta i de vegades es fa incòmode caminar amb aquelles, però sí, sí, les autèntiques són d'espart i és com han de ser.
La dicotomia d'aquesta setmana té a veure amb el calçat. Tots aquells que ens estiguin escoltant poden respondre a través de les xarxes socials, Coixinet Carrer Major, nomenant el senyor Ramon, responent l'enquesta que ja ha obert als seus perfils de xarxes socials, enviant-nos notes de veu al WhatsApp del programa, etc, etc, etc. Però va, centrem-nos en el que toca, que és en la història de l'art i també en els museus. Perquè què passaria si deixessin Damià Amorós sol en un museu? Cap on se n'aniria? I, per exemple, tingués un compromís amb d'altra gent que ha estat convocada en aquell mateix recinte. Damià, tu compliries i aniries amb el grupet pertinent amb qui s'ha de debatre, s'ha de sopar o fer una foto? O et perdries per les sales i passadissos d'aquell museu?
Sembla les dicotomies del senyor Ramon, no? Les vegades que m'hi he trobat i que he hagut de rebre persones en un museu i participar-les, donar la benvinguda, de fer d'anfitrió, els he intentat fer el que m'agrada fer a mi, que és explicar l'art, i especialment el de casa nostra, i si pot ser Renaixement i Barroc millor, no? Doncs explicar-lo com bonament podem. I crec que això, i t'estàs referint segurament al que ha passat aquests dies al Prado, no? Que ho sàpiguen els nostres oients, el guió d'avui d'aquesta secció és una foto. És la foto del primer ministre britànic davant del quadre de Carles V a la batalla contra els protestants al Museu del Prado. Aquest és el guió, no? I aquesta pregunta que em fas, Eduard, és exactament la traducció d'aquesta foto. per què aquest senyor, per què Boris Johnson s'escapa del grup i se'n va a visitar el Prado sol? És un personatge que nosaltres el coneixem per les seves excentricitats,
sí, sí,
les seves coses que fa com a primer ministre, però també ha fet com a alcalde de la ciutat de Londres i tants altres càrrecs, però és que és una persona, que això poca gent sap, que està format en literatura, ha estudiat humanitats a Oxford, per exemple, la seva mare era pintora, i segurament d'aquell grup de persones podríem potser treure Emmanuel Macron, algun primer ministre també europeu, és de les persones que més segurament li va fer il·lusió visitar el Prado pràcticament sol i de nit i entendre què està passant allà dins. No? Hem trobat, i si els nostres oients poden fer la cerca a xarxes socials, posicionaments a favor, en contra, amunt, avall, girats, de tota mena. Però hem d'entendre que el Prado és una estructura de l'Estat i que l'Estat se l'aprofita. Igual que han fet els Reis amb la seva pròpia col·lecció, que és la que forma dia d'avui gran part del Museu del Prado.
El que passa és que, Damià, no sé si... posem context, eh? Una cimera de l'OTAN a Madrid, i de fet al Prado s'hi havien de fer unes fotos de família just abans d'un sopar de gala amb tots els participants d'aquesta cimera. L'altra cosa és, o el que es pot arribar a criticar, entenc, de, era el moment d'anar a perdre pel Prado en un context en què, a més, tu saps que t'estan veient o que t'estan seguint. I aquella fotografia a la que estem fent referència, si us plau, els oients que ens estiguin escoltant ara mateix i que no sàpiguen de què va la cosa, que ho busquin a través d'internet, aquella fotografia, Boris Johnson sap perfectament que li estan fent una fotografia.
Sap perfectament que l'estan fotografiant, no només aquí, sinó durant tota la jornada de l'OTAN, i el tio, que tonto, no ho és, i nosaltres dos no li direm, aquest personatge sap perfectament que té càmeres de televisió seguint-lo, perquè bàsicament porten un foco, i si no veus la càmera és que no veus tres dalt d'un ruc, està blanquejant la seva imatge. Això el col·laborador de publicitat us ho explicarà perfectament. Blanquejar. Què passa? Que fer servir un museu per blanquejar, i un museu fora del teu país per blanquejar-te, és aquí on tenim els dilemes. Altra banda, i això potser molts dels nostres oients no ho saben, per aquesta fotografia i pels dos sopars, perquè hi va haver un sopar dels caps d'estat i un sopar dels acompanyants en dos espais diferents del museu, es va tancar el museu dos dies. Per què es tanca un museu dos dies? Primer, òbviament, per preparar l'instal·lació, però, i això en una conversa que he tingut la sort de tenir amb un exdirector del museu, allò es converteix en el centre del poder occidental. Què vull dir? Que es preparen sales on ara mateix hi ha quadres, es preparen com a espais de seguretat nacional, no només espanyola o europea, sinó nord-americana. I això et comporta una feina. Aquí jo crec que també és on hi ha el debat. La campanya de màrqueting, tant de blanquejament de Boris Johnson, que tots hem sentit a parlar de les seves festes, i de promoció del Prado, que es fa a nivell internacional, perquè la foto es fa davant de les Menines, que és la gran peça artística espanyola, i la foto dels acompanyants es fa davant del Guernica, que aquí també podem estirar un altre fil, el Guernica com a obra antibèl·lica, participant com a taula de fons en una reunió de l'OTAN, extraordinària posició, clar, hi ha una part de l'Estat, no? D'aquesta estructura, no del deep state, que n'hem sentit a parlar tant a casa nostra, però sí de l'Estat, la logística de l'Estat, que diu aprofitem el nostre patrimoni com a made in Spain, com a marca, però és que l'altra, i totalment lícita també, és dir, escolta, estem privant d'aquest patrimoni que publicitem a dos dies a una jornada, dos dies per una simple foto i dos sopars. És un debat extremadament interessant que potser a casa nostra, a Catalunya, no sabem aprofitar-la. No tenim aquesta reflexió.
Ara aquí em venen al cap dues preguntes. Te les llenço totes dues de cop. La primera, quan dius a casa nostra no sabem aprofitar-la, parles, suposo, que pel Museu Nacional d'Art de Catalunya.
O el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Fa unes jornades es presentava una peça recuperada d'un robatori
i
en van fer publicitat d'una forma molt petita. Ostres, expliquem-ho tot arreu. Anem pels llocs a explicar-ho. Es va fer, però es va fer local. Ens visiten autoritats a casa nostra i ara en ve el cas dels Jocs del Mediterrani. Recordaràs, Eduard, que a la cerimònia d'obertura es van fer zero citacions, no al patrimoni tarragoní, sinó ni a la cultura popular de la ciutat ni del Camp de Tarragona. Va ser criticadíssim. Però és que a la clausura, crec que les colles castelleres de la ciutat van refusar participar, i no ho recordo bé, a la cultura popular pràcticament, i va ser una sardana, però tenien una ciutat que és patrimoni de la humanitat, que l'himne del Nàstic reflecteix aquest fet, no? Patrimoni de la ciutat i patrimoni de la humanitat. Ostres, ens va faltar aquesta imatge de tradició històrica, de patrimoni, aprofitar-la per aquesta banda, no?
Aleshores, què pesa més? Aquesta és l'altra pregunta. Què pesa més? Haver de tancar dos dies el museu a la ciutadania perquè hi puguin haver uns mandataris que no t'aportaran la caixa d'aquells dos dies, però sí una repercussió a nivell internacional, o no? Els mandataris que es busquin al Palau de la Moncloa o el que sigui, sí, exacte, senyor. I se'n vagin a fer la foto de família en un altre lloc.
Clar, Palacio Real també va estar tancat 5 jornades, quan és un edifici que habitualment es pot visitar si els nostres oients van a Madrid. Jo personalment crec que és més dolent tancar dues jornades que la campanya de difusió, perquè segurament es pot buscar la fórmula. Problema que si arribem l'equilibri, que hauria de ser obrim, però també fem la trobada dels caps d'estat, segurament interferim i donem una mala experiència de visita. Per això segurament es prefereix tancar el MNAC, que dèiem fa una estona, ha tancat per visites de cap d'estat del rei d'Espanya, ha tancat tota una jornada. I també hi va haver aquesta polèmica i es va expressar que el museu no volia fer això, sinó que es veia obligat a tancar. Clar, entrem en un debat que fins i tot aquí entren interessos polítics, però si parlem d'interessos polítics, i això sí que els nostres oients vull que estiguin al cas, hi ha una frase de Manuel Azaña, del president de la República, que jo crec que és lapidària en aquest sentit, que diu: el Museu del Prado és lo más importante para España, más que la monarquía y la república juntas. I això ho diu un personatge vinculat a la república. Es va fer un salvament del fons en temps de guerra, del fons del Prado i d'altres fons com el del MNAC. S'ha lluitat perquè es pugui exhibir públicament, s'ha treballat. Doncs és aquesta etiqueta de prestigi que dona haver conservat una de les grans col·leccions d'art, i el Prado és el que és un dels grans centres concentrats d'art, no de tota la humanitat, sinó que és art occidental, i d'uns anys. Això també ho hem de ser conscients. I el Prado és un dels petits museus internacionals. No és el British Museum o el Louvre, no? És un petit museu, més pinacoteca, centrada en una tipologia d'art, tot i que ara té espais d'escultura fantàstics.
Escolta, quin creus que pot ser el benefici que hi hagi a partir d'ara? És a dir, més enllà del ressò mediàtic que hagi tingut en la premsa al llarg d'aquest cap de setmana, o doncs també d'això, aquesta escena curiosa, no?, de Boris Johnson passejant en solitari per les sales del Prado. Per cert, que ha generat una gran quantitat ja de memes a través de les xarxes socials, de si se n'havien portat, de si sortia amb una motxilla carregada.
És la tradició dels militaris en un museu, que el que fan ells és, o en un museu o en un espai patrimonial, arriben al Partenó i agafen mitja acròpolis. I hi havia memes de parets mig buides, se n'han portat tot això. Jo crec que el rendiment és el que es troba a la premsa aquests dies, que es parla de l'èxit d'aquesta trobada de l'OTAN, i Boris Johnson jo crec que el que ha aconseguit és blanquejar part de la seva problemàtica, almenys a nivell internacional. A casa seva, al camp de Tarragona de United Kingdom, que deu ser Kensington o Cornualles, alguna part d'aquestes, vés a saber què estaran dient sobre aquest personatge, que és el mateix que podem dir nosaltres sobre els nostres governants, sigui presidents de la Generalitat, sigui càrrecs inferiors o superiors.
Per tant, tu creus que realment això li juga a favor a Boris Johnson, el fet d'haver-se mostrat com a una persona il·lustrada al davant de la premsa?
Internacionalment, sí, segur. Per Pedro Sánchez, que també es van emetre imatges d'ell xerrant davant de les menines, explicant, no?, que les menines és un retrat real, però que situa el rei a la posició del públic, la presència de Velázquez, de la infanta Margarita, dels búcaros. Clar, ell fent-se notori aquell patrimoni vinculant-lo al seu estat o a la seva figura, també té un element publicitari. Fixem-nos que estem parlant no tant del patrimoni, si està restaurat, si no està restaurat, si és d'aquell autor, si és d'aquell altre, sinó de l'ús que en fem del patrimoni. Per això també deia que a casa nostra, que al Camp de Tarragona, hauríem de saber utilitzar aquest patrimoni com una marca de prestigi, com el que està fent, per exemple, la Ruta dels Genis, no? Aquesta ruta que uneix Horta de Sant Joan al Vendrell, i crec recordar que Horta de Sant Joan al Vendrell i Reus, no? que són la terra de, o el lloc on han intervingut Picasso, Gaudí i Miró i el Pau Casals. Doncs, ostres, utilitzar-la perquè sigui una de les nostres ambaixadores al Camp de Tarragona. I aquelles persones que no ho creguin, que mirin aquesta foto de Boris Johnson i ho entendran perfectament. La nostra Costa Daurada, el nostre Camp de Tarragona, no té petroli, no té mines d'or, té canteres d'alabastre, té pedreres del que vulguem, però el que tenim és una cultura i un patrimoni extraordinari, una concentració en un petit terreny d'entre la muntanya i el mar. Aprofitem-lo, fem-lo bandera, fem-lo marca, que això vol dir que el cuidem, que l'estimem, que el difonguem, que el mantinguem i, si pot ser, que l'ampliem.
Escolta, suposo que això va de la mà. És que recordo que precisament d'aquesta qüestió algun dia ja mig de refiló la vam
tocar. Parlat, sí,
suposo que de la mà hi ha d'anar també el fet de treure de context segons quins espectacles dintre del gran sac d'espectacles i emmarcar-los precisament en un lloc on no estaríem acostumats a veure'l. No ho sé, ara m'imagino i escombraré cap a casa per proximitat fer teatre o un concert a la Vila Romana dels Munts.
O una trobada castellera. O la ballada de sardanes que es va fer a l'Art de Barà. És una forma de dignificar aquella activitat. Fins i tot, la setmana abans de la cimera de l'OTAN, unes persones preocupades pel canvi climàtic d'Extinction Rebellion es manifesten davant del Guernica, quan una setmana després es fa aquella foto dels acompanyants. Clar, què estem dient?
Bé, però es van arribar a manifestar, ho dic perquè...
Van arribar a manifestar.
No? Els van enganxar una senyora que va comprar, no sé, 40 entrades per entrar...
I va haver... Algú va fer això, sí, és veritat, però a més van arribar a entrar, fins i tot a Anglaterra, unes persones es van enganxar amb cola la mà en un marc d'una obra d'art. Jo això ja no ho faria, perquè aquí estem trencant totes les normes de conservació preventiva i, sisplau, que la gent no ho faci, però el símbol que esdevé l'obra d'art, i ara estic pensant també en el pont penjant d'Amposta, que és un símbol per la ciutat, doncs, ostres, convertir-lo això en un element poderós de comunicació, però que això vulgui dir també que el mantenim, que el conservem, que el restaurem. I el fet de fer-hi activitats al voltant dignifica tant una cosa com l'altra.
Per què no tenim aquesta inquietud? O per què no l'hem desenvolupat prou a casa nostra, Damià? Creus que no som prou sensibles en tot aquest patrimoni, per allò que diem? El tenim tan a l'abast que fa que l'infravalorem, fins i tot.
Et posaré un exemple, Eduard. Fa pocs dies, la setmana passada, per un acte familiar, vaig entrar per primera vegada a la seu del Govern Civil de Tarragona. Un edifici que arquitectes exteriors a casa nostra, siguin italians, europeus, d'on siguin, reconeixen i emmarquen en un moviment extraordinari d'Alejandro de la Sota. Quanta gent de casa nostra, baixant per l'Avinguda Andorra i passant per la plaça Imperial Tàrraco, ha dit: què és això? Doncs la falta o no falta de difusió, d'explicar-ho, aquesta secció que estem fent ara en el programa Carrer Major, de patrimoni de quilòmetre zero, són necessàries perquè la gent se'n doni compte. I quan dic això, ho dic del Planetari, ho dic de la Casa Navàs de Reus, ho dic de col·leccions privades però que són d'un interès internacional. Potser a casa nostra encara ens manque allò que dèiem l'altre dia de la Catalunya Vella, que tenen un orgull de ser d'allà. Jo crec que a poc ho estem aconseguint, que casa nostra no només és sol i platja i la petroquímica, sinó que la gent es doni compte que al costat de la petroquímica hi ha Sencelles, i que Sencelles ens explica la història de casa nostra d'una forma magistral. I la feina que es fa des dels museus, des de les institucions i des dels prescriptors culturals de casa nostra és necessària i imprescindible. I el que fem aquí també.
La gent això ho ha de saber, però després també hi ha d'haver la voluntat de l'administració. En aquest exemple que posaves ara, en què precisament doncs, reconeixien la tasca del teu pare, i ho podem explicar com a funcionari.
Gràcies.
De l'administració pública de Sarral. Però en aquest fil de Twitter en què explicaves i donaves alguna curiositat entorn de tot això, es revelava que en el seu moment hi va haver algú que va voler fer net de mobiliari, sí, i sort que algú se li va encendre la llumeta, ho va denunciar, ho va fer públic, i aleshores es va parar la maquinària, perquè si no segurament que ara estaríem parlant d'un edifici arquitectònicament reconegut, però buit.
Sí, senyor. Mira, vam tindre l'oportunitat de visitar el despatx del subdelegat, el que era antigament el governador civil, amb un mobiliari original del germà d'Alejandro de la Sota, que era fuster, i ell deia estranyat, no, és que cada tant venent de Madrid, del Reino Sofía, amb uns pinzellets a netejar. I aquella persona no era conscient que el seu càrrec comportava el manteniment d'aquell conjunt patrimonial i artístic, per què no?, que és la subdelegació del govern, el Govern Civil de Tarragona. Ojalà mantenir l'activitat per la que està pensada l'edifici, que és el que s'està fent, i obrir-lo públic i poder-ne fer difusió. Crec que el perfil de xarxes de Tarragona Moderna és el que reivindica i el que explica, no? Però és que això pot passar en tants altres espais i elements de casa nostra que no coneixem i que no descobrim moltes vegades perquè, quan marxem de vacances, anem a la Quimbamba a veure qualsevol cosa i no viatgem al quilòmetre zero.
Mira, a mi això, quan llegia el teu perfil personal de Twitter, qui vulgui gaudir de la difusió que fa de múltiples peces, el Damià és molt fàcil, @Damià, amb la A majúscula. Em va recordar un cas similar al Palau de la Generalitat. No em facis dir ara si era el Saló Daurat o quin espai en què recentment, com a màxim 10 anys enrere, o potser una mica més, es va fer una reforma i tot el mobiliari que podia semblar barroc o queco es va treure posar una taula d'oficina com les que es poden comprar, no ho sé, a l'IKEA.
No, és la taula és de l'antiga audiència de cassació, és a dir, és una taula històrica, però les cadires són d'IKEA. T'ho dic perquè he estat en aquesta sala, era la sala del Consell Major, que ara ha passat a ser la sala Tàpies, l'antic Saló Daurat. Es va eliminar el mobiliari, una part es va dipositar, crec que al Museu d'Història de Catalunya, l'altra desconec on és, suposo que en els magatzems del govern, i les cadires són d'IKEA, sí. Clar, volem donar de vegades aquest element de modernitat.
Jo ho sento molt. Si no té la funcionalitat, doncs es busca un altre espai, però segons quins disbarats a mi em fan una mica de mal a la vista.
Amb això que em dius, és curiós perquè el president Torra va tindre la idea de museïtzar el Palau de la Generalitat, aportar-hi peces d'art que hi havia al MNAC, donar-li un sentit històric, i és el que s'ha de fer amb aquests edificis patrimonials. Ara bé, no museïtzem, perquè moltes vegades vol dir que traiem la funció primitiva, perquè el Palau de la Generalitat el que ha de ser és la seu de govern de la Generalitat, i mantenir-hi l'espai del president, l'espai del Saló Sant Jordi, que és la gran empresa patrimonial que s'ha de cometre a l'edifici, que és la possible retirada de les pintures que hi ha ara, que són pintures en tela, i proposar un brainstorming nacional a veure què hi fem en aquell espai que, a dia d'avui, té unes pintures d'estirpe de principis de l'època, crec, de Primo de Rivera, totalment diferent al projecte que Prat de la Riba va promoure amb Torres Garcia. El debat hi és, i a casa nostra hi ha de ser, perquè s'han fet obres a la façana de l'Ajuntament de Tarragona i s'ha d'intervenir en l'edifici. L'hem de canviar, no l'hem de canviar, l'hem de... Jo crec que el debat és important que hi sigui, i amb el que deies, per exemple, de Sant Simplici, és un fet que ho demostrem, que hem d'estar al dia de tot això, que ho hem de demostrar i ho hem d'explicar, que és quasi el millor que sabem fer.
Damià, ho haurem de deixar, se'ns ha fet tard, però com sempre és un plaer escoltar-te, a més amb aquest llenguatge, ho dic moltes vegades, no és per fer la pilota a ningú, a mi quan un camp que no domino me l'expliquen en un llenguatge pedagògic, ho agraeixo moltíssim, i això crec que ho aconsegueixen la majoria, per no dir tots els col·laboradors i col·laboradores que un cop cada 15 dies passen pel programa. El Damià és un i li hem d'agrair que aquesta tasca de difusió de tot el que té a veure amb art, patrimoni i d'altres temàtiques que al final les acabem portant cap al nostre terreny, ho aconsegueix. Un plaer, Damià. Escolta,
Eduard, moltíssimes gràcies.
reposa aquest estiu. Desconnecta també una mica del Twitter, també, que abans ens ho deia. L'estiu també s'abandona de tant en tant el telèfon mòbil.
Intentarem. Vagi molt bé i bones vacances, Eduard, i records a tots els nostres oients.
Una abraçada ben forta, Damià, que vagi
Gràcies.
Bé, a reveure. Són 2:15 de 6 de la tarda. Va, seguim recorrent el territori, canviem de qüestió. Aventura marinera ara per la Costa d'Adelaida i les Terres de l'Ebre, recollida mitjançant històries d'amor, superació i esperança. Tot això en un documental que diu Arrels de Mar. En parlarem al llarg dels propers minuts. Ens aturem als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Allí tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dilluns.
Bona tarda.
I d'altra banda, m'aturo també els estudis de la nova ràdio de Reus. Allí tenim la nostra companya, l'Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dilluns.
Molt bona tarda.
Adrià, Arrels de Mar, tu diràs, explica'ns.
Doncs mira, el passat 25 de juny, en el marc de les festes de Sant Pere, que justament és el patró dels pescadors, doncs s'estrenava aquest documental que doncs es presenta com un homenatge, no?, a totes les persones que estimen la mar, la cuiden i la respecten. Avui volem parlar d'aquest documental, producció de Millennials Films, dirigit pels nostres convidats. Aquí saludem els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Emmanuel Monteano, molt bona tarda.
Bona tarda.
I també la Laura Vargas Machuca, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara ho dèiem, el documental ja està presentat, doncs vol ser un homenatge. Expliqueu-nos una mica com va sorgir aquesta idea, que si no m'equivoco va tindre lloc l'any passat?
No, fa dos anys.
Fa dos anys.
Quan li vaig proposar a la Laura de fer aquest projecte, perquè la idea d'aquest documental va sorgir fa més de 5 anys, quan vaig anar per primera vegada a les cases d'Alcanar, i veient el port tan petit, doncs em va cridar una mica l'atenció, no? I bueno, fa 2 anys li vaig proposar a la Laura de fer aquest documental, i després de 2 anys vam tindre l'oportunitat de fer l'estrena el dia 3 de juny aquí a Tarragona, i vam passar per diferents municipis de la província presentant el projecte. Uh-huh.
Com explicaríeu el documental? Quina durada té i què és el que ens mostra?
Well, la pel·lícula documental té una durada de 60 minuts i és, com deies bé, Adri, un homenatge a la gent que s'ha dedicat al món de la mar i que s'hi dedica actualment, i és una mica ficar en valor, no, aquesta professió tan antiga i tan nostra, que és la pesca, i tan poc valorada, que ho deien també els mateixos protagonistes. I parlar una miqueta de tot, són, com deia al principi, històries d'amor, de superació i d'esperança, també són històries de pèrdua, perquè també hi ha una falta de relleu generacional, s'està perdent en tota aquesta cadena, es fica en valor també el paper de la dona, molt important, i que sembla que ha estat al darrere, i no només remandant, sinó que ha fet també altres tasques, no? I és una miqueta intentar, doncs, ficar en valor aquesta feina perquè no es perdi i segueixi estant aquí als nostres ports.
Uh-huh. Ara que estàveu explicant una miqueta els conceptes que hi ha al documental, m'agradaria saber també quina ha estat l'estructura que heu utilitzat per explicar totes aquestes històries.
Bueno, nosaltres quan vam començar el projecte vam fer un treball de camp, no?, que vam buscar les històries per poder explicar dintre del documental, i el que teníem molt clar era una mica parlar sobre el passat, present i futur, i el futur de la pesca. I la estructura és aquesta, no? Comencem amb el passat, el present, i acabem el documental amb el futur d'aquest ofici.
Sí, la idea és una mica entrellaçar, no?, els 4 ports que hem visitat, no?, que són els de les Cases d'Alcanar, aquí de Tarragona al Serrallo, a Cambrils i Sant Carles de la Ràpita, i una mica, doncs, anar viatjant per ells a través de les històries dels personatges i tocant tots aquests temes que comentava ara l'Emmanuel.
Expliquem-nos una mica quins tipus de perfils de protagonistes heu recollit i formen part d'aquest documental.
Tenim de tot, no? Tenim des de famílies, per exemple, que tenim un home de 98 anys, si no recordo malament, que en el seu moment tenia 96 quan van gravar el reportatge a Cambrils, que el seu fill ha seguit les seves passes, el seu net també segueix les seves passes, la dona és remandadora, vull dir, tota la família ve del món de la mar. Tenim també, per exemple, la figura dels senegalesos, no?, molt importants també aquí al nostre municipi, perquè sense ells no hi hauria un futur clar, i ells mateixos diuen que creuen que són el futur de la pesca. Tenim el perfil també dels mestres d'aixa, que els tenim també els germans Casado aquí al nostre Port de Tarragona, que diuen que són els últims que hi deuen quedar, i tenim perfils superpotents com és ja la nostra estimada ella, i que tothom ja se l'estima, que és la Maribel Cera, que és un exemple de superació i dona empoderada que fa una tasca admirable i que s'està obrint camí, no?, en un món que majoritàriament és d'homes.
Uh-huh. Ara comentava doncs, aquests escenaris que formen part del documental, no?, el barri mariner del Serrallo, les cases d'Alcanar, la Ràpita i Cambrils. Tot i així, la idea era mostrar la realitat de les cases d'Alcanar. Com vau decidir doncs, que allargar una mica més el territori per donar cabuda també a altres indrets?
Bueno, tenint en compte que nosaltres vivim per la zona, no?, i no ens volem centrar només en un,
uh-huh,
en un port, exacte, sinó que vam decidir des del començament de parlar de quatre, no? Ficar dos de la Costa Daurada, dos municipis de la Costa Daurada i dos de les Terres de l'Ebre. I clar, al final el que vam intentar és buscar històries diferents de cada municipi. Com la Laura també ha marcat, no?, de que aquí a Tarragona tenim els mestres d'aixa, als altres tres municipis no tenim a cap. I va ser una mica això, no?, de buscar diferents històries als quatre municipis de la província.
Uh-huh. I amb quines històries us heu trobat amb aquesta tasca apassionant?
Amb moltes, moltes històries. Per exemple, la de la Rosa Sanz, que és la secretària de la confraria aquí dels pescadors del Serrallo, que ella ens diu que confessa tenir les venes salades i diu que no pot estar més de dos dies sense veure la mar, que quan marxen de vacances no han d'estar en un lloc on es vegi el mar. I em sembla curiós també que el teu dia a dia és allí, pues, que vulguis desconnectar i no, ha d'estar aquí. Després també alguna història curiosa com el del Juanito Cartas, també de Sant Carles de la Ràpita, que ell era un pescador ja jubilat i que té un taller d'artesania i fa en miniatura un munt de cosetes d'allí de Sant Carles i ensenya també a les escoles, no?, a fer segons quin tipus de nus i segons quines històries, i és que no pararíem, vull dir, no sé, és que són totes super, super interessants, per això heu de veure el documental.
Bueno, de la Laura ja podem veure que potser aquesta és una de les històries que t'ha marcat, però en el teu cas, Manuel, tens alguna que a tu t'hagi marcat especialment o no ho sé, que t'hagi cridat més l'atenció?
Bueno, jo crec que la història de la Maribel ho tenia molt clar, que ho volíem, la volíem dintre del projecte, no? I la seva història és la que ens va agradar i impressionar moltíssim, no? Perquè el que demostra és un esforç i que està treballant cada dia per poder estar dintre d'aquest món, no? Perquè al final, sent l'única dona pesquera de la província de Tarragona, és una mica més complicat, no? Perquè no té companyeres que siguin pescadores a la província de Tarragona. Sí que n'hi ha diverses a tota Catalunya, però aquí a la província de Tarragona és l'única.
Uh-huh. Comenteu que són un grapat d'històries molt interessants. No sé si en aquest sentit doncs, us ha costat a l'hora d'encabir-les totes. En total, quants protagonistes hi ha?
Que surtin ara mateix en pantalla, no sé, Manu.
20 i poc.
Uns 20 i pocs, però teníem...
Heu hagut de descartar algun o heu intentat que tots tinguin, doncs, finalment...
No, tots els que vam entrevistar, d'una manera o una altra, estan presents perquè tenien alguna cosa a dir i creiem que era important, no?, també donar-los... Veu, sí que és veritat que igual unes històries, no?, doncs tenen uns quants minuts més que d'altres, però totes són molt interessants i dignes d'escoltar.
Uh-huh. I no sé si en aquest sentit doncs, us heu trobat realitats molt diferents i distants entre uns indrets i un altre o hi ha més semblances en comú?
Sí, s'assemblen molt. Per això al final, quan veien el documental, no, també estàvem una mica preocupats dient, ostres, què li semblarà? Perquè clar, després tothom sap, no, que quan ho edites ho pots editar de moltes maneres. I no, estaven tots supercontents perquè ho veien tot superplasmat, superreal, que era el que havien dit, i tots coincidien, tots els testimonis coincidien, no? I era curiós, un fet que ens feia molta gràcia, perquè tots veuen el futur de la pesca molt negre i no voldrien aquest futur pels seus fills, però en canvi les preguntes si ells tornarien a escollir aquesta vida i si els ha fet feliços, i et diuen que sí, que no farien una altra cosa, que els encanta i que els dona la felicitat plena. Vull dir que, tot i estar jubilats, cada dia baixen a port a veure com arriben les barques, a remandar, ajudant el que sigui. I és un fet curiós, no?, que si a tu t'ha fet feliç, no vulguis el mateix per les persones que venen darrere. Però clar, és el que diuen. Aquest ofici sí que el volem, el que no volem són les condicions en les que estem ara.
Per tant, moltes similituds. No sé si hi ha alguna diferència, també. Pues, no sé si entre els ports de la Ràpita, amb nosaltres, o... Algun altre fet diferenciador que us heu trobat entre les històries?
Bueno, entre les històries no, perquè al final totes van pel mateix camí, no? Falta personal, falta gent que es vulgui dedicar a aquest ofici. Jo crec que l'única diferència que podem trobar entre els quatre municipis són les barques que queden. Al final, les cases d'Alcanar queden unes 8 barques de pesca. Clar, no podem comparar amb Tarragona o a la Ràpita, que són ports més grans, o
les
Cambrils,
no?
Exactament, són ports més grans que tenen més barques i més gent que es dedica, no? L'únic fet és aquest, no? De que dels quatre ports que hem gravat, el més menut és el de les cases d'Alcanar i hi ha molt poca gent que es dediqui ara mateix a aquest ofici. Mm.
Escolteu, però sento aquí parlar de futur, clar, unes condicions dures, a més poc valorades, amb unes recompenses que de vegades no són un reflex de tota la feinada que hi ha al darrere. Un documental d'aquest tipus, però també deu ajudar a entendre millor i qui sap si fins i tot a promoure un canvi de consciència, a valorar més això que costa tant i que després, a nivell ciutadà, un o una qualsevol de nosaltres no hi contribueix precisament a que tinguin una bona vida tots els que es dediquen a la mar. No sé si heu arribat a pensar que les decisions poden venir motivades també per aquells que contemplin un documental com el vostre.
Sí, de fet era un dels objectius principals, no? També poder ajudar aquest sector i visibilitzar la feinada que fan. Nosaltres hem sortit amb ells a pescar per gravar, per estar in situ i viure de primera mà les condicions en les que treballen. I la veritat que, com diu un dels protagonistes, si la gent fes aquesta feina, estigués res un dia sobre un d'aquests vaixells, és que pagaria el doble pel peix que després consumeix, perquè veient el que costa, no? L'esforç que hi ha al darrere, ja no només el matinar, sinó és que és les condicions amb les que treballen, el fred, la calor, que hi ha dies que pesques i hi ha dies que no. Vull dir, no sempre és sortir i em guanyo un sou, estic 8 hores i no, és que no és així. Llavors jo crec que és una mica també això, no? Un documental de denúncia, d'intentar de millorar les coses, i no només en aquest sentit de valorar la feina, sinó també, per exemple, en el tema dels plàstics, que també el tractem al documental. Si tots veiéssim com està la mar, és que jo crec que no tiraríem ni toallites, ni compreses, ni un munt de coses que acaben marxant per segons quins puestos on no hi haurien d'anar, perquè ells ja ens ho diuen, no? Tu vas a un bosc i també hi ha aquesta brutícia, però bueno, algú pot recollir. A la mar qui ho fa? Ho ha de fer un pescador, vull dir, és molt difícil netejar. I agafen tonelades, tonelades i tonelades, i quan hi ha temporals és bestial.
Quina és la imatge més impactant amb què us heu pogut trobar o que heu pogut enregistrar? Ha estat molt, molt visual, ara, l'exemple o aquesta comparativa que hem fet amb el bosc i la porqueria que pot arribar a sortir en una xarxa de pescadors. Entenc que aquesta imatge també ha de servir per ajudar a fer aquest canvi de xip.
Sí, jo crec que una mica això, no? Imatges que teníem de pues, tirar la xarxa i recollir, en comptes de peix, recollir un munt de plàstics, que deies, com ha arribat això aquí, no? La gent ho llança i es pensa, no sé, que arriba no sé on, que deu haver un forat o alguna cosa així, exacte, no sé, i no passa, està allí, es queda allà, saps? I fins que no arriba algun pescador i ho agafa, allò segueix allí, i és horrible, perquè igual tu tires una cosa, però ets tu, més tu, més tu, més tu, i així vas sumant i mai s'acaba.
Assenyalaves abans també que en el documental reflexeu que els senegalesos són el futur de la pesca. Això també és una realitat, un problema que us haureu trobat en quant al relleu generacional també d'aquest ofici.
Sí, és supercomplicat trobar gent jove que s'interessi per aquest ofici, precisament per això, per les condicions, perquè cada vegada també et demanen més coses per sortir a la mar. Abans ens ho deien, no volies estudiar, doncs anaves o de pagès o a la mar o on toqués. Ara no, ara et demanen molts papers, uns estudis també, i clar, ells ens ho diuen, no és per no treure'm els estudis, sinó que si, jo mentre estic estudiant no puc sortir a treballar. Llavors, si no em donen unes facilitats, qui anirà després a pescar, no? Llavors, clar, venen després els senegalesos i són realment els que ara s'estan encarregant de tot, i gràcies a ells poden sortir aquests vaixells, perquè segons quins vaixells igual necessiten 11 persones o alguna cosa així, no, Manu? Era més o menys per sortir un dia a la mar. Llavors, clar, si no hi ha gent, és que és impossible. i que ha de ser vocacional també 100%, perquè és això, és una feina molt dura, que no paguen molt, llavors ha de ser una cosa que t'encarti que ho portis a les venes, que ho hagis mamat a casa.
Un cop fet el documental, quina lectura extraieu? Com ha estat aquesta experiència, Manuel?
Bueno, a veure, nosaltres quan vam començar a fer les presentacions, no, a la província de Tarragona, la veritat que sempre i de cada presentació sortíem amb ganes de fer més projeccions, no? Perquè la gent, els comentaris de la gent van ser molt bons i tothom ens diuen que hem pogut i hem reflectat, no, una mica bastant el que és la realitat, no? A través d'imatges i a través de les entrevistes, no? I això, nosaltres quan sortíem de les presentacions sortíem molt contents, perquè quan la gent et diu i et fa un comentari bo és que hem arribat a la gent, i és el que nosaltres buscàvem, no? Des del començament, arribar a la gent i transmetre a través d'aquest documental, que té una durada d'uns 60 minuts.
Sí, ens feia molta gràcia, Adrià, el fet de que tenim imatges del passat, no? I la gent a les presentacions es veia i començava: mira, aquesta sóc jo, aquest era la meva àvia, o, no? I els comentaris aquests ens agradaven molt, o gent emocionant-se.
Que sentien identificats.
Exacte, i gent plorant, és que recordo la meva època, no? I era com, que xulo, no? Poder amb una imatge transmetre això, no sé, no ets conscient fins que no ho presentes i ho estàs veient allí amb els protagonistes.
Home, el fa més proper, cosa que sempre reconforta també, suposo, quan ets al davant d'un projecte d'aquest tipus. Abans no marxem, perquè ho haurem de deixar on ens tiran de les orelles. Quin recorregut té el documental? Heu dit que ja l'heu presentat a partir d'ara, o els que ens estiguin escoltant i desitgin conèixer una miqueta més tota aquesta feina. On han d'anar? Què és el que han de fer?
Bueno, nosaltres hem fet 4 presentacions a la província de Tarragona i tenim pendent de fer també a l'agost a les cases d'Alcanar, i també estem parlant amb diversos municipis. També ho presentarem per festivals i la nostra intenció és arribar en alguna televisió de Catalunya.
Doncs bé, nosaltres mirarem d'incloure en les nostres particulars agendes aquestes projeccions que queden encara pendent, i qui sap el recorregut que pugui tenir. Sapigueu que ens teniu també a nosaltres d'altaveu, almenys a nivell territorial, en un àmbit més gran, i contribuirem també, si és possible. En tot cas, us agraïm avui moltíssim que hagueu compartit amb nosaltres aquests minutets. Manuel, Laura, gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Gràcies també a l'Àngel Aramayo, la nostra companya de la Nova Ràdio, i l'Adrià Regasens de Ràdio Ciutat de Tarragona. Companys, a reveure, fins demà.
Adéu, fins demà.
Adéu.
Fem ara una petita pausa i de seguida tornem aquí a la seva ràdio local. Hem de seguir transitant pel carrer Major. Ens queden encara moltíssimes sorpreses en una hora de programa.